Dimarts, creences. Una conversa distesa, una reflexió serena sobre la trajectòria personal dels protagonistes de les vivències i situacions que han marcat les seves creences. En la seva vida, en la forma de pensar, sentir, actuar, sobre Déu, el sentit de la vida, el sofriment, el futur, la mort, el més enllà. Creences, un programa presentat per en Gener Martí i Montllor. S'emet el tercer dimarts de cada mes a les 9 del vespre. Moisès Campos, bona nit.
Bona nit.
Avui seràs el protagonista de Creences i voldré que m'expliquis, que en parlem, de quines són les teves creences. Per començar, m'agradaria que, a veure, així és com la vida és com un arbre en la qual les branques van prenent diferents formes i direccions, això és com una mica la vida. Presenta'm una mica els trets i etapes principals de la teva vida que et fan ser com ets avui.
Pues bona nit. En primer lloc, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de poder expressar una miqueta de la meva vida. I tres etapes possiblement les posaria com la de nen. Primera, la de nen. De la creença que el meu pare em va ensenyar. Vaig tindre com a nen, la primera era el Déu del meu pare. Després vaig tenir una segona branca, que va ser la branca de jove, buscar per mi mateix aquest Déu que el meu pare m'havia parlat i la meva mare. Va ser una búsqueda personal de joventut, difícil, però molt fosca, però amb una direcció, perquè tenia el coneixement del Déu del meu pare. I després, finalment, vaig tindre una tercera branca, que és possiblement aquesta branca que ha agafat força, que va ser la meva trobada personal, la meva conversió, el que nosaltres li diem, o jo li dic, la meva conversió a la persona de Jesús.
Tu vas néixer l'any 1965?
Sí, 1965, a Barcelona.
A Barcelona. I ara, dita aquesta presentació del que és el, diguem, el panorama bàsic de la teva vida, digue'm, per tenir una conversa així, a quin lloc t'agradaria tenir-la que no fos la ràdio?
Sí, perquè la ràdio és una miqueta nerviosa, això, és una, poses una miqueta així tens, no? Possiblement la tindria en un lloc més bé neutre, en un restaurant, en un bar, en un jardí, en un pati, en un lloc on poguéssim parlar d'una manera natural, tindre una conversa sense dos bandos, sinó en una terra on ens puguem dialogar i conversar d'una manera molt, molt planera.
Passa que poder un restaurant...
No, bueno, seria difícil, però amb un bon dinar, un bon àpat, i després un bon cafè, es pot parlar molt bé.
Bé, doncs ho intentarem nosaltres, però aquí a la ràdio, val? I et convido ara a escoltar una vegada més doncs aquesta sintonia que marca l'inici del programa Creences, perquè després et voldré demanar també bé què et suggereix a tu des de les teves creences. Bé, acabem d'escoltar la sintonia del programa Creences. Com t'has sentit escoltant la música?
Pues una música molt, molt tranquil·la, donava la sensació d'estar en un moment que algú pot passar. Estàs escoltant la música i penses, és un moment on es tanquen possiblement totes les portes i estàs en un lloc on algú pot passar. T'escoltes a tu mateix i esperes algú. Dona una sensació de tranquil·litat i de pau.
Per tant, et predisposa a entrar-hi.
Sí.
Posats a entrar-hi, diguem una mica, ja ho has dit, que la persona que primer et va parlar de Déu va ser el teu pare, s'ha referit amb ell, no? Però com te'n va parlar de Déu?
Pues el meu pare i la meva mare ho van parlar d'una forma molt natural. Nosaltres érem creients, cristians evangèlics, i el meu pare pues, em portava a l'església, a casa ja ens parlava, però d'una forma molt natural. La relació que el meu pare i la meva mare tenien amb la persona de Jesús era també una forma molt natural i nosaltres ho vèiem pues, de la mateixa forma. I com a nen, pues, em portava a l'església, jo anava a casa llegíem les escritures, pregàvem, i va ser una forma molt tranquil·la de conèixer a Déu des d'un punt de vista molt natural. I així va ser. Tots els nostres germans ho vàrem entendre d'aquesta forma.
Entenc que parles des d'un punt de vista gairebé testimonial per part dels pares, de transmissió d'una fe, però quina imatge de Déu llavors et quedava d'aquesta transmissió?
Pues a mi em quedava una imatge de Déu com sempre l'hem tingut, no? Una imatge d'un creador. Creador era la primera imatge que jo tenia, d'un Déu que crea, que és capaç de crear, totes les coses, de sostindre totes les coses, ja com a nen, eh? I no només distant, però molt proper, inclús com a nen, podria pensar-ho. Sí, perquè era algo molt real, no era una teoria. Pràcticament, Déu sempre l'he vist ja des de com a nen, com a creador. De fet, és una de les meves paraules preferides quan penso en Déu, el creador.
Per tant, els primers sentiments que tens respecte a Déu, quins són?
Els primers sentiments com tot poderós, com el que no necessita res. Ell és qui és, sense necessitat de ninguna altra cosa, però això és Déu. Llavors, quan penso en Déu, ara, de la distància ja, és diferent. Ha sigut com un diamant que a poc a poc s'ha anat polint a la meva vida, no? Llavors, cada faceta, depèn dels meus anys, pues cada vegada ha sigut més polit. I hi ha facetes, primer, de creador, de rei, de pare, d'amic, de jutge, de senyor, de sobirà, o sigui, de llum. I aquest diamant ha sigut polit a poc a poc i cada vegada és més clar, és més evident qui és Déu. No es pot definir a Déu només amb una paraula, però sí que a través de les Sagrades Escritures pots veure totes aquestes facetes i ho veus. I en aquests moments de la meva vida, 56 anys, pues, hi ha dos molt grans que són pare, continua sent pare i amic.
Com t'hi relaciones amb Déu?
L'única relació que nosaltres, o que jo puc tindre amb el pare és a través del fill. No hi ha... El testimoni cristià és... només puc tindre relació amb el pare a través del fill. I això ho va determinar ell mateix.
Estem parlant de Jesucrist.
De la persona de Jesús, sí.
Per tant, i com es fa aquesta relació? Com la concretes?
Aquesta relació es concreta, pues, en primer lloc, creient en la persona de Jesús. Déu Pare ho va dir, aquest és el meu fill, amb ell teniu que escoltar. I ell va dir, jo sóc el camí, la veritat i la vida, i ningú pot arribar al Pare si no és a través de mi. Llavors, nosaltres, o jo com a cristià, tinc una relació personal amb la persona de Jesús. No és una estructura, és una relació íntima i personal a través de les Sagrades Escritures i de la persona de Jesús, qui és el Salvador i és el Senyor.
Entenc, però, que no estem parlant de que has adquirit un concepte de Déu o de Jesús, sinó que és, en el fons, entrar en relació, creure en Jesús, és entrar en relació amb Jesús, és una vivència personal d'aquest Jesús.
Exactament. És una vivència personal que entres en aquesta relació a través de la conversió. Jesús preguntava moltes vegades, i creus en mi? I encara ho pregunta avui. Creus? Creus? I només demana això, creus? I aquesta va ser una de les preguntes que jo també vaig tindre quan era jove. I creus en el Déu del teu pare? O hi creus tu personalment? I vaig vindre aquest convenciment de que jo hi crec. Jo hi crec amb el Jesús de la Bíblia i crec el que ell va fer. Crec que ell és el fill de Déu i existeix aquesta conversió quan nosaltres reconeixem que estem perduts i que ell és el Salvador. I a través d'aquest camí, aquesta veritat i aquesta vida, nosaltres podem arribar al Pare. No hi ha un altre camí. Ell és l'únic camí.
Però tu parlaves al començament de que l'etapa de transició entre la fe dels pares i el teu propi camí va haver moments de convulsió.
Sí, molt forta. Sí, jo tenia 14 anyets, me'n recordo. Anava a l'església, era un bon jove, però treballava, vaig començar a treballar molt, molt aviat, quan jo tenia 13 anys. En aquella època, quan anava a 8è, ja passaves al BUP per fer el COU i tot això, jo vaig començar a treballar quan tenia 13 anys, 14 anyets. I vaig treballar pràcticament com un home. Llavors vaig tenir aquesta idea dolenta que si treballava com un home volia viure com un home. I llavors, com a jove, pues, vaig començar a deixar d'anar a l'església i vaig començar a fer el meu propi camí. Clar, com a jove, treballant com un home, pues, vaig entrar en una situació una miqueta complicada com a jove. Vaig ser una miqueta com aquell personatge a la Bíblia que li va dir al pare, pare, dones l'herència, i vaig marxar a una terra llunyana on va malgastar la seva vida. I van ser com 3 anys, aproximadament 3 anys ben perdut. Perdut, però amb l'esperança de que jo sabia que existia aquest Déu, qui era, no? I quan estava possiblement tocant fons com a jove, pues em vaig donar compte de que evidentment Déu existia, no? I vaig tindre una trobada personal, podríem dir, vaig tindre una trobada personal de tot allò que havia conegut com a nen, de repent va ser una realitat com a jove, que estava perdut i que Jesús m'estimava i em volia salvar. I era el Salvador. No del món, sinó de la meva situació personal. I me'n recordo on va ser, el lloc, el moment, on em vaig pujar de genolls i vaig clamar al cel i vaig dir perdona'm pels meus pecats i vaig confessar que Jesús era l'única esperança.
Per tant, va ser un clic, un moment de conversió.
Un moment de conversió, és el que jo li dic, la conversió, la meva conversió a Crist. En aquell moment on entregues les claus de la teva vida i ell ve a ser el Senyor de la teva vida.
Amb llàgrimes?
Moltes. Moltes i mirant cap enrere molt sinceres i profundes. Perquè a l'amor té aquest element de poder i sentir-te estimat és algo meravellós. I en aquell moment em vaig sentir estimat a passar dels meus propis pecats i errors. I això és el més meravellós que nosaltres prediquem, i jo predico que Déu és amor i estima, no? I estima tant que va enviar el seu fill, no? I estimar-te, o sigui, ser estimat d'aquesta forma és molt profunda. El ser humà té aquestes dues necessitats: ser estimat i poder estimar, no? I llavors, clar, quan pensem en això, és a dir, jo sigui estimat amb l'amor de Déu. No és l'amor d'una persona que és condicional. L'amor de Déu és incondicional. I les llàgrimes van ser moltes i profundes.
I d'ençà aleshores, mai més dubtes.
De que he sigut estimat, no. Si dubto, dubto de mi mateix. Però de Déu, possiblement mai. No he tingut aquesta crisi.
Què vol dir dubtar de tu mateix?
Dubto de mi, de quan veus la teva pròpia fragilitat, les teves pròpies incoherències, les teves pròpies desitjos, coses que hi ha en la naturalesa humana, perquè som caiguts, hem pecat, i el ser humà ha pecat. I llavors dubto de mi mateix, de el que m'agradaria ser i no sóc, de lo que m'agradaria fer i no puc fer, però no dubto mai de Déu.
Per tant, tot és gràcia.
Perdona?
Tot és gràcia.
Sempre gràcia. Tot és gràcia. Gràcia nosaltres definim com aquell do immerscut que l'home rep. I tot ho tenim per gràcia, evidentment. No hi ha esforç humà. Si Déu no ho fa, nosaltres no podem fer res. Estem perduts.
Però això em plantejaria la qüestió de l'esforç personal. Perquè parlaves de limitacions, moments, de dir la meva pròpia feblesa, i diem gràcia, tot és gràcia. Molt bé. I tu què hi fas per resoldre això? O ja ens en podem refiar?
No, nosaltres no. T'aixeques pel dematí i dius, bueno, pues, Senyor, ajuda'm en aquest dia a poder complir la teva voluntat, no? I evidentment que existeix aquesta part on jo hi poso l'esforç per poder fer-ho. És com si sigués un dinar. Déu em dona tots els elements per poder cuinar, però jo faig el plat, no? En un sentit, no sé si aquest és el millor exemple, però no podria tindre menjar si ell no donés els elements. La meva responsabilitat és cuinar-los. No sé si això explica molt.
I a vegades
no surt bé, a vegades es crema, a vegades es crema i es crema molt, no? Però sí, fem aquest esforç, evidentment, la nostra part, de poder caminar amb allò que hi sabem o que hem rebut.
Però les teves creences no van quedar, diguem, aturades amb la teva adolescència. Perquè, és clar, tu hi ha un moment que decideixes emprendre un camí, diríem, de servei a aquestes creences. Mm-hmm. És així com ho
diuen? Sí. Sí, jo vaig creure, i llavors vaig voler, pues, d'alguna forma, entregar la meva vida allò que havia rebut. I havia rebut gràcia i amor, i llavors tenia que entregar el que era el meu futur, la meva vida, amb amor i amb gràcia també. Llavors em vaig casar i vaig decidir, pues, estudiar les Sagrades Escritures i dedicar-me a una vida de servei. Una vida de servei, pues, dintre del que seria l'Església Evangèlica, però una vida de servei també dintre de la meva vida personal i de matrimoni, no? Amb allò que pogués fer.
Per tant, estem parlant, per una banda, de coherència personal, perquè estàs parlant de la pròpia vida, però per l'altra banda parlaríem també de que tu reps d'alguna forma o sents una vocació o experimentes un carisma. Seria això?
Sí, possiblement. Sí, possiblement seria això. Però no havia com allò de dir aquesta vocació, sinó era més bé com què puc fer amb la meva vida. O sigui, jo sempre dic que hi ha dos preguntes essencials que l'home es fa. Què puc fer per ser salv, per obtindre la salvació? Aquesta és una pregunta que possiblement tot ser humà se la fa alguna vegada. I l'altra, Senyor, què vols que jo faci? Què faig amb la meva vida? O sigui, si jo sigués un euro, on te vull gastar aquest euro? Puc malgastar o què faig amb la meva vida, amb el valor que tinc, no? I llavors jo, com a havent tingut aquesta experiència de conversió, vaig decidir pues, entregar la meva vida. No sabia exactament on acabaria. Vaig anar a estudiar, després vaig anar cap a Olot i fa sis anys que visco aquí a Castellà. I és una vida pues, d'entrega a parlar a les persones d'on trobar aquesta plenitud de vida.
Per tant, et deixes portar llavors per les circumstàncies de la vida. Ara a Olot,
sí.
Ara a Castellà,
sí.
O als Estats Units. No sé, també sí. Sembla que hi ha algun sí. Referent, no? Per tant, en el moment en què et lliures, aquí sóc, aquí faig.
Més o menys, sí. I prenent decisions d'acord a aquesta crida de servei, no? Totes les decisions que es prenen, que he fet a la vida, pues, he intentat que tinguessin com aquest punt de referència. Què puc fer per servir el meu Déu i els altres?
Com t'has preparat, però, aleshores, per fer aquest servei?
Pues, vaig començar a estudiar en un institut bíblic, les Escritures, després, pues, a títol personal, després vaig fer uns altres estudis aquí, i això a nivell acadèmic, però després és una preparació molt quotidiana, de dia a dia, de l'estudi personal, de la Bíblia, de llibres, de poder entendre la fragilitat humana, què és el que passa en la societat, per què, conèixer Déu... Encara estic estudiant, sóc un aprenent.
De totes maneres, totes aquestes preguntes, a partir de què? Perquè les preguntes poden ser o bé teòriques o yeah. Poden ser a partir de les situacions que humanament tots vivim, no?
Yeah. A partir de, possiblement, de... què faig amb aquesta vida? O sigui, aquestes preguntes filosòfiques que sempre se'n parlen, no? D'on te venim, què fem aquí, on anem, no? Tot això, a part, surt de... Existeix un Déu? Si existeix un Déu i ell és creador i jo sóc creació de Déu, per què ha sigut creat? Quin és el fi de l'home? L'home té una ànima? On anem? Totes aquestes preguntes donen sentit després a tot el que nosaltres fem. I llavors, la pressuposició de la vida és que existeix un creador i jo sóc criatura. I llavors, existeix un fi pel qual jo he sigut creat. Quin és?
Però tot això que m'estàs dient, a veure, et dona certeses?
Sí, es poden tindre moltes certeses, moltes. Algunes són molt fortes, unes altres més lleus, però en tenim. Tenim moltes, la mateixa creació ens parla d'existeix un creador. Darrere d'un rellotge hi ha un rellotger, darrere d'un traje hi ha un sastre, darrere de les nostres vides doncs, hi existeix un creador. Aquestes preguntes existeixen la consciència de l'home. Existeix, a part de tot això, les Sagrades Escritures, que és possiblement la certesa més gran que hi ha, no? La paraula de Déu. No? I tot això ens dona aquesta certesa. De totes maneres, al final li has de posar l'element de la fe. Has de tindre fe. Perquè sense fe és impossible poder agradar a Déu, com diu la Bíblia. O per buscar Déu, en primer lloc has de creure que hi és. I una vegada tens aquestes preguntes, aquest camí cada vegada es fa com més clar, com més ample. I el bon Déu pues, et porta en aquest camí perquè puguis conèixer aquesta veritat.
però la fe no es redueix a una qüestió filosòfica.
No, realment. La fe, com diu, és la certesa d'allò que no hi veiem, allò que esperem. No? Tenim fe, tots tenim fe. No? Llegim el diari i llegim una notícia que no, possiblement no hem vist. I, en canvi, podem fer o creure la notícia o no creure. No? Evidentment, després d'aquesta fe, sí que aquesta fe dona un fruit a la nostra pròpia vivència.
Estem en un moment en el qual, com a persones, bueno, vivim en una societat. Una societat que et deu interrogar, interpel·lar, qüestionar la manera de viure i de plantejar-se la vida d'aquesta societat. Pregunto.
Home, estem vivint una situació, un temps molt difícil. Molt difícil. Ja no hi ha un referent. S'ha perdut. Ja es va perdre fa molt de temps, no? Possiblement ja es va perdre quan va sortir aquella teoria filosòfica de Déu està mort. I a partir d'aquí el punt de referència s'ha perdut. I llavors, si no existeix un creador, si no existeix un destí, si no existeix un concepte de moralitat, l'home va sec i perdut intentant obrir portes a veure on te troba les respostes a totes aquestes preguntes. No? I això ha fet que la societat actual pues, estigui perduda. No té un referent com tal. No?
Però el busca aquest referent, la societat en general?
Com sí, la gent busca. L'home és buscador per naturalesa pròpia. Busquem. Hi ha una búsqueda dintre de l'home. No? El que passa que és on te busques. No? A vegades la gent pues, busca i ho veiem. Hi ha portes avui en dia de búsquedes que no hi entraríem, no? Però l'home busca, però no troba. No pot trobar-ho, perquè són portes tancades que no donen a cap lloc. No? És molt interessant moltes vegades aquestes referències. Després ho veus a la mateixa Bíblia, no? I parla, Jesús va dir, jo sóc la porta. El que per mi entrar-hi serà salt i trobarà past. No? O sigui, hi ha moltes referències que Jesús dona per donar-nos una direcció a la vida. Jo sóc el pa, jo sóc l'aigua, jo sóc la porta, jo sóc el bon pastor. Llavors, quan hi trobes la persona de Jesús, hi trobes totes les referències, perquè ell és la referència.
Però per fer el camí de Jesús, del mm-hmm. qual em parles, ha d'haver d'entrada una predisposició, perquè no és una qüestió automàtica.
No. Bueno, sí, té que haver-hi una predisposició, possiblement per la búsqueda de Jesús, el primer que una persona ha de fer és ha de sentir-se i veure's perdut. Perquè què vols buscar si no estàs perdut? Dius, no, jo vaig bé. Llavors, ha d'arribar un moment on te diguis, pues jo estic, em sembla que estic perdut.
O sigui, el punt del suïcidi.
No, tant com això és, no.
Perquè és una qüestió que se'n parla.
Sí, se'n parla. Tenim una situació molt difícil amb això del suïcidi. Sí. És el punt on te perd tota esperança i llavors una persona es treu la vida, no? Lamentablement. És una situació molt, molt complicada. Però estic parlant d'una persona que digui jo no necessito buscar perquè no estic perdut. I si estic perdut és només per un momentet, ja faré jo el meu camí, no? Quan una persona se sent que realment està perduda i que vol buscar, necessita un salvador. El món necessitem un salvador. No ens podem salvar per nosaltres mateixos. Ni els organismes, ni les nacions, ningú ens pot salvar. Necessitem un salvador. I evidentment, les escritures diu que Jesús és salvador. Li va donar el nom Emmanuel, Déu amb nosaltres. Ell és el Salvador. Llavors, quan una persona està perduda, dic, on te trobaré? on em trobaré? Pues em trobaré amb la persona de Jesús. És camí, veritat i vida. Camí amb direcció, vida amb entitat i la veritat que ell ens dona.
Ets un home de pregària?
Perdona?
Si ets un home de pregària.
Intento pregar, sí. Diria que possiblement no tant com m'agradaria, però sí, sóc un home de pregària.
I quan la pregària vol dir situar-se davant de Déu?
Sí, davant de Déu, sí.
I com et situes davant de Déu?
Pues em situo com la Bíblia em diu, com a fill. La mateixa escritura diu, a tots aquells que creuen en ell, els ha donat la potestat de ser fills de Déu. Llavors la pregària és tindre una comunicació amb el Pare. Amb el Pare. No, no per agafar els seus beneficis, sinó perquè ell és el benefactor. O sigui, la pregària no és demanar per unes situacions concretes a la meva vida, que hi és, la pregària, però va més enllà, és tindre una comunió, una comunicació amb el Déu creador. La pregària és un dels grans misteris de la vida, un dels grans misteris, molt profund.
I en aquest pregar, què et desvetlla, tu, personalment?
Pues a mi em dona la meva pregària, la primera, que és poder entrar dintre d'aquest tro de gràcia que Déu té, entrar dintre d'aquesta majestat que és Déu, i poder tindre comunicació per lo que el fill ha fet, si no, no podria fer-ho, no? Per lo que Jesús va fer per nosaltres. I llavors la pregària és glorificar a Déu amb tota l'hermosura que ell té. Una de les oracions que és molt escoltada, no? Santificat sigui el teu nom. Això és lo màxim, diríem, de la pregària, que Déu sigui santificat, no? Que ell porti tota la glòria, no? La relació del fill com el pare.
Et anava a preguntar per quina és per tu la pregària fonamental.
Possiblement és el teu nom sigui santificat, sigui glorificat.
Sigui dins del context del Pare Nostre, per entendre.
Sí. No tant el Pare Nostre com... No, no, no diria jo una pregària escrita, llegida. Quan Jesús li va dir... Els discíples van anar a Jesús, va dir, Senyor, ens ensenyes a pregar? Els hi va donar una pregària com un model, però no necessàriament estrictament és això. Jo quan parlo amb els meus pares ho faig d'una forma molt natural, d'una manera com parlaria amb el meu amic, i quan nosaltres preguem ho fem així, és anar davant de Déu, que és el nostre pare, i pregar d'una forma molt natural, molt senzilla, que a vegades no pots ni posar en ordre algunes de les paraules ni sentits que tens, i a vegades arriba el moment del silenci, no? Perquè no hi ha, no. Ell coneix el cor, la ment, l'espírit, i llavors la pregària és entrar dintre del tro de la gràcia de Déu i poder glorificar el seu nom. I després, evidentment, hi ha necessitats que un té, que si el bon Déu t'ho vol donar, t'ho dona.
Bueno, entenc que m'estàs dient que la pregària, en definitiva, no és una fórmula que un va repetint
no,
una i una altra.
No, ho és, no ho és.
De totes maneres, el Pare Nostre té tot un context molt dens,
sí,
que diu moltes coses. De...
I tant.
No?
Vull dir, sí, sí, tant que sí.
Agafis pel on l'agafis, no? A veure, jo voldria... A veure, estem parlant de fer un camí. A veure, situacions de crisi n'hem parlat, no? A veure, però estem en un món que sembla que els humans ens hem convertit en déus. O els volem, pretenem ser déus. És cert, això? Ho veus així?
Sí, suposo que sempre ha sigut així. La negació de Déu ja et fa a tu mateix el teu propi Déu. Et fas a tu mateix el teu propi Déu. ja no necessites a ningú. El que estem parlant avui en dia surt automàtic, tot és auto, tot té que veure amb el que tu pots fer, surt dintre de tu, no? Llavors l'home ja diu, ja no necessito res, ja no necessito a ningú i sóc autosuficient, no necessito ser governat per ningú. Aquest món que estem visquent, diríem una miqueta d'anarquia, és a dir, fora de llei, no? Ja no volem una llei que ens digui què és el que nosaltres tenim que pensar, ni dir, ni sentir, ni fer. I llavors l'home s'ha fet així mateix el seu propi Déu.
Existeix el mal?
Sí, sempre. Ha existit des de la caiguda d'Adam, en aquell moment. Déu va crear l'home ben perfecte, i en el moment que l'home va pecar contra Déu, el mal va entrar.
I el mal és una dificultat per creure en Déu, la presència del mal?
Pot arribar-hi a ser. Pot tindre dos aspectes. Un et pot fonsar i l'altre et pots preguntar, hi ha cura? Clar, si et preguntes, hi ha cura el mal? Tot el mal que hi ha, que és evident, que és real, hi ha algú que em pot curar de tot aquest mal? I que nosaltres creiem, i jo crec que sí. El mateix Déu de la Bíblia, ell parla, jo sóc el teu sanador, el que sana les teves dolències. I no només són dolències físiques, però les dolències de l'ànima, de l'espírit, de la situació que el mal ha causat amb el món que vivim. I és evident que existeix un mal, només has de viure 2 minuts per veure-ho.
I quan cal parlar de la mort, o quan penses en la mort, on et porta això?
Pues la mort és molt curiosa, perquè nosaltres, o jo diria, jo com a cristià, no tinc por a la mort. La mort és una etapa de la nostra existència, no? Déu ens va crear amb cos i ens va donar una ànima. I aquestes paraules que s'han sentit tantes vegades, no?, de Jesús, jo sóc la resurrecció i la vida. El que creu en mi, encara que estigui mort, viurà. Llavors, és molt curiós perquè la Bíblia parla de quan els antics creients morien, deien que dormien. És un somni que passa a la realitat de la vida. Hi ha un text a l'Escritura que és possiblement un dels meus preferits, això, que aquesta pregunta, què penso jo amb la mort, on diu, on t'està o mort el teu, no sé com es diu en català.
La teva victòria.
No, no està mort,
el teu
aguijón.
El teu agulló.
Agulló. O sigui, no em tocaràs, no em faràs mal. No em podràs tocar perquè estic amagat amb la persona de Jesús.
Sí, però això és molt conceptual, però tu t'has trobat en algun moment de dir, és que en una situació que has estat proper a la mort, tu personalment o de persones que estimes. Perquè aquí és quan surges de pregunta més...
Sí, no? he estat, i tant que he estat. Fa poc va morir un company nostre, amic meu, i em va trucar un diumenge abans de tindre la nostra cerimònia a l'església, em va trucar, em va dir, Moisés, ha vingut el metge, m'ha dit que em queda poc i vull que vinguis, pots vindre a l'hospital? Dic, i tant. Vaig anar i ell va dir, mira, em queden pocs dies de vida, i em va explicar, i m'ho va explicar amb una serenor tan gran que vaig veure que evidentment la mort no té victòria amb aquell que creu en Jesús. I jo vaig pensar, quina manera més maca de passar l'última etapa de la vida, a l'umbral, no? Aquest valle de sombra i de muerte que diu el Salm 23. És una sombra, no et toca. Per què? Perquè estàs amagat a la persona de Jesús, que és vida. I tot aquell que creu en Jesús, que és la vida, la mort no li toca. Evidentment tenim, jo tinc la meva por sobre el sofriment que la mort pot portar, però la mort com tal, no, perquè l'esperança del creient és vida eterna. Aquesta és la promesa, diu, que us he donat vida i vida eterna.
Però la mort suposa deixar-ho tot.
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 Sí. Deixar tot allò que Déu ens ha donat. Al final, quan penses una miqueta, no tens res. Tot el que tens, hem començat a parlar, ho tens per gràcia. Llavors és un regal. Ets administrador, no tens possessions. Només administres allò que Déu t'ha donat.
Per tant, no cal preocupar-se per res.
Preocupar-se com bon administrador, però no possessor de les coses.
Parlaríem de fer créixer els talents.
Possiblement, sí, seria això. Seria això.
Escolta, quin paper juga la comunitat en la teva experiència de fer?
Pues molt, molt important. Molt important. La meva experiència com a cristià, la comunitat és molt important. El que nosaltres els diem als germans i les germanes és formem part d'un grup que ho parlem i diem som com una família, som com un edifici, som com un cos, som com un rebany, i cada un de nosaltres és una part molt, molt important. Molt, molt important. És una relació molt estreta que nosaltres tenim els uns amb els altres. No? Per quina raó? Perquè tenim el mateix pare i som germans. Així ens parlem. No? Llavors hi ha un gran respecte, una gran intimitat també i una gran necessitat dels altres. No? I expressem la nostra experiència personal amb aquest Déu que és el nostre pare.
I sobre el més enllà?
Sobre el més enllà?
De la mort?
Pues esperem, per la certesa que ens dona les Escritures, que un dia hi serem allà. Jesús va dir, a la casa del meu pare vaig a preparar-vos un lloc. I aquest lloc és el lloc on nosaltres preguem. On jo nosaltres preguem fent les nostres pregàries, possiblement és el lloc on hi anirem, a la mateixa presència de Déu. Nosaltres fem servir molt aquesta expressió, a la presència del Senyor. No? Aquí a la terra la visquem d'una manera diferent, però allà serà el que nosaltres expressem en glòria.
Per tant, com a creient, podríem dir mai vas sol.
És molt curiós perquè jo parlo molt de que estem sols. Els dic a la nostra congregació, al final estem sols, no? Amb el fet de que la vida cristiana és una vida de molta soledat, no? I així ho va dissenyar el Creador. Va dir, jo sóc la vid verdadera, el meu pare és el llevador. Diu, esteu en mi, separats de mi no podeu fer res. Hi ha una dependència personal íntima de cada un de nosaltres i és una soledat, no? Però al mateix temps és meravellosament comunitària. Al final té aquests dos components. Una que és molt solitària perquè estàs tu sol amb aquesta relació amb Déu, però després t'hi trobes que molts hi ha amb aquesta situació i llavors es fa molt comunitari i l'experiència és meravellosa. No? Depenem només exclusivament de Déu i compartim aquesta exclusivitat amb tots aquells que estan amb el Senyor.
Has portat una música. M'agradaria que la presentessis breument a nivell titular i que l'escoltéssim perquè després me l'hauràs de comentar.
Pues és una cançó molt maca que pues parla de la persona de Jesús. Qui és Jesús? I diu que Jesús és el nom per sobre de tots els noms i parla com ell, com a Salvador. Són dues estrofes a capella, una cançó molt maca que cantem molt, molt sovint nosaltres, centrats en la persona de Jesús.
Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, Lord God Almighty, wonderful Counselor, Light of the
feies un comentari una mica una cançó centrada en Jesús. Pensava que l'escoltaria en castellà. Però bueno, la música per si mateixa també sí. Parla, no? I què et diu a tu aquesta música?
Pues pràcticament resumeix el que és la vida. Personalment, eh? Per mi és, em resumeix el que és la vida. No? Faig meves les paraules que diu un seguidor de Jesús que va dir, per mi el viure és Crist i el morir més ganança. Es diu així en català?
Sí, bé. Bueno, sí.
Així que la vida no l'entenc fora de la persona de Jesús. Ell és la vida i no la puc entendre d'una altra forma. No? I això és el que és el cristianisme. És la vida de Crist visquent dintre d'un. I aquesta cançó resumeix molt tot el que és la persona de Jesús. No?
Per tant, escoltant aquesta música, no hi ha lloc per al pessimisme.
No hi ha lloc per? Perdona?
Per al pessimisme.
No, mai. Mai. L'últim que podem perdre és l'esperança. L'esperança és una cosa meravellosa. El cristià viu amb esperança. Som gent que esperem, però esperem amb esperança, perquè pots esperar sense esperança, no? Pots esperar algo que mai passa, però el cristià és una persona que espera amb esperança perquè sap que qui ho ha dit no menteix.
En la vida tots tenim persones de referència. Persones que han marcat moments determinats a través d'un consell, a través d'una paraula, a través d'uns estudis.
Pues jo tinc dues persones. Una va ser el meu pastor, el meu pastor evangèlic. Es deia Martín Valcárcel. Un home molt senzill, un home que va entregar la seva vida a fer el bé, a predicar l'evangeli. I d'alguna forma va ser el que em va agafar pel braç i em va dir, va, jo hi seré amb tu, no? I em va ajudar, tant a mi com a la meva dona, em va ensenyar a l'Evangeli, em va ensenyar a viure, a tindre una mica de direcció, i em va presentar, diríem, la persona de Jesús. I sempre ha sigut un molt bon amic, és el meu pastor, ell no viu ara aquí a Espanya, però un gran home, molt senzill, però amb una qualitat de vida molt bona. I un altre senyor, un home, ara té fa poc, el vaig anar a visitar, té 94 anys, i em va donar dos paraules de referència que varen canviar una miqueta el rumb de la meva vida, el rumb de la vida, no? Em va donar dues paraules. Simpleza, viu as simple as you can. Vive, com en català seria...
Senzillesa.
Senzillesa.
Sí.
I l'altra, entrega. I em va definir una miqueta més. Va polir una miqueta més aquest diamant, no? I són dues persones que han sigut possiblement importants a la meva vida.
Per tant, dues persones de dues vides amb uns referents personals.
Sí, sí.
Perquè ja no és només la persona, és
sí,
el missatge i la vida que transmet aquesta persona.
Exactament,
no?
Sí.
I si haguessis de de manifestar-me, de dir, mira, doncs, hi ha hagut llibres, hi ha hagut lectures, hi ha hagut pel·lícules, pensaments de referència a les meves creences, a part de la Bíblia, que ja ha quedat molt clar.
Ja, sí, no? Sí, sí, sí.
Quins, hauria alguns altres referents?
Pues jo diria, hi ha un llibre que cada any o cada dos anys llegeixo, i és un llibre que es diu El progreso del peregrino. Va ser escrit en 1678 per un senyor que es deia John Bunyan. És un llibre que ha sigut traduït a més de 200 idiomes, molt conegut a la literatura anglesa. I és un llibre que explica el camí d'un home que surt d'una terra, que es diu la terra de destrucció, i té que arribar a una terra que és la terra celestial. No, és una alegoria de lo que és la vida. I és un llibre que es llegeix amb molta curiositat, perquè toca tots els aspectes de la vida, i li diu El peregrino.
Afirmaries o signaries una afirmació com aquesta: si estimes els altres, trobes Déu?
No la signaria, aquesta. Hi ha moltes formes d'estimar, no? Possiblement diria, si estimo Déu, estimaria els altres, perquè Déu és amor.
Quina síntesi faries de les teves creences?
Perdona?
Quina síntesi, per cloure el programa, faries de les teves creences? Quin missatge final ens donaries?
Final diria, un home perdut, trobat, sanat i acompanyat al cel. I tot per la gràcia de Déu.
Fins aquí el programa Creences d'aquest dimarts. Gràcies a en Moisés Campos, que ens ha ajudat una mica a fer una conversa distesa entorn precisament de les seves creences. Bona nit, moltes gràcies. I fins un proper dimarts.
Moltes gràcies, bona nit.